Font i Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? En Joan Maura i jo mateix vos donem la benvinguda a una nova edició, la número 60 d'Emblemàtics. Cada setmana aprenem dels establiments que han rebut aquest distintiu. I aprenem, per exemple, i entre moltes altres coses, que necessiten del treball en equip, harmoniós i ben organitzat, per tirar endavant. Així, moltes persones fan feina de manera tan anònima com efectiva per tal que sigui així. I vos hem de dir, en tot cas, que el programa d'aquesta setmana ens ha de sortir necessàriament brodat, o potser serà millor dir teixit. Per què, Joan? Com estàs?
Hola, Toni, com va? Idò sí, ben brodat o teixit, perquè ses teles i sa roba seran ses grans protagonistes del programa d'aquesta setmana. I ho seran gràcies a dos establiments ben especials i vinculats a aquests productes. D'entrada, Teixits Baby de Palma.
Uy, hace muchos años, muchísimo. Todo lo que tengo es de aquí. ¿Sí? Albornoces, sábanas, toallas, todo.
¿Y qué destacaría de este establecimiento emblemàtic?
Ella, la dueña. La dueña, que... Ella procura tener un género bueno, calidad.
I a la segona part del programa, un altre establiment vinculat a les teles. En aquest cas, la Fantasia de Mou.
Sobre una adaptació de l'avi en els temps de guerra. Mon pare me deia, mira, l'avi el que feia era tenir els prenestatges plens de catxes, com si estigués la botiga plena. En canvi, cada catxa estava buida. Ella feia que la botiga mai es vegués buida, sempre li diguéssim, oh, sí que té gènere, sí que té gènere, i al final dintre es té avui. Per què ho va fer? Per poder subsistir. Perquè la gent no pensés que hi havia falta, sinó que hi hagués... que vegués que allà podien trobar el que ells volien.
Dos establiments emblemàtics per fer-nos passar, sense cap casta de dubtes, una hora de ràdio fantàstica.
Ben segur que sí, Joan. Emblemàtics, benvinguts. Començam. Què hem de saber d'entrada per situar-nos sobre Teixits Bellver? En Joan Maura ens ho conta en el seu retrat.
Teixir és molt més que entrellaçar fils. És un acte profundament humà, carregat de sentit, d'història i de presència. Cada puntada és un gest conscient, una petita afirmació de paciència en un món que cor. És un acte de creació enmig del caos, d'esperança, fins i tot en els dies més grisos. Teixir és un diàleg silenciós entre les mans i el cor. Mentre els dits repeteixen un patró, la ment s'aquieta, els pensaments s'ordenen i l'ànima troba refugi. Per això, tantes persones troben en el teixit una forma de meditació, de teràpia, d'expressió personal. Però també és un acte d'amor. Moltes vegades teixint per uns altres, per abrigar, per regalar, per deixar una petjada. Un suèter teixit a mà no sols escalfa per fora, sinó també per dins. Comporta temps, comporta dedicació, històries que s'amaguen entre els brins. I teixir és, a més, una forma de resistència. Avui, la producció en massa és el comú, i per això teixir és optar per la lentitud, per allò artesanal, per allò únic. És afirmar que hi ha valor en el que es fa en ses mans, en l'imperfecte, en el que requereix temps. Teixir, per tant, ens connecta amb les nostres arrels, amb els nostres padrins i padrines, amb els qui ens van ensenyar a crear. Però també ens projecta cap endavant, perquè cada teixit acabat és una promesa, d'abric, de bellesa, de cura. Els qui coneixen aquesta promesa i les infinites virtuts de l'univers del fil és l'emblemàtic comerç Teixits Baby de Palma. La història de Teixits Baby va començar l'any 1945, un any marcat pel final de la Segona Guerra Mundial, amb esdeveniments clau, com l'alliberament dels camps de concentració nazis al gener, el dia de la victòria a Europa el 8 de maig, i la fi de la guerra després dels bombardejos atòmics dels Estats Units sobre Hiroshima i Nagasaki i la posterior rendició del Japó el 2 de setembre. Els esdeveniments més significatius a Espanya van ser la promulgació de la llei de 31 de desembre, una llei que marcaria la gestió de l'estadística oficial de l'Institut Nacional d'Estadística durant les següents dècades fins l'any 1975. Va tenir lloc, a més, l'exili d'espanyols a França i altres llocs, però també es va produir l'alliberament de camps de concentració com Mauthausen. Al llarg de tots aquests esdeveniments i moments de canvi, la història de Teixits Bellver es va escriure entre familiars, amics i clients fidels. Avui la botiga està regentada per Maria Teresa Lladó. Ella representa la tercera generació del negoci de Palma. Per tant, també totes les històries vives darrere de cada fil, de cada peça, de cada botó. Teixits Bellver és molt més que una botiga, és un lloc de resistència en el qual triomfa la calma, la concentració i la cura, no sols del producte, sinó també de les inquietuds dels clients.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Jo recordo això, anar a veure el meu paradí i anar a la botiga, cercar a vegades mos feien qualque cosa, ma mare mos feia o qualque modista ens feia qualque vestit amb la meva germana i res, i anàvem a cercar i mos mostrava o passàvem a saludar i sempre hi havia gent allà. No, això no m'ho hagués pensat mai, eh? No, és que jo no m'hi volia dedicar. Jo som biòloga i em vaig dedicar a l'anàlisi clínic durant 12 anys. I llavors, aquestes circumstàncies, mon pare em va dir, me va insistir, i me vaig ficar, i una vegada t'hi fiques, llavors ja continues. I jo sempre havia fet feina pels altres, i llavors vaig dir, bé, ja faré feina per jo. I ja està, i va ser així. Però jo també, jo vaig començar el negoci el novembre del 99, per tant, tampoc fa molt d'anys, però tampoc és tota la meva vida laboral. Jo he dit 12 i no sé si van ser 15 en el laboratori. Per tant, no eren dos mons diferents. Jo he dit la meva altra vida i la meva vida actual. Jo, més que consell, jo havia vist molt a mon pare, perquè malament jo no m'he dedicat en el negoci. Vull dir, és una cosa que sempre l'hem viscuda. Sempre l'hem viscuda de petit, sempre quan sortim d'escola. Nosaltres vivíem a establiments, per tant, normalment pujàvem amb mon pare i sempre passàvem per la botiga i sempre veiem i sempre tots els germans ho havien viscut. Malament, l'única és que m'ho seguia dedicant a la meva germana, que té la botiga d'Inca, i jo. Els altres dos també ho han mamat, diguem. I clar, és això, és intentar atendre bé la gent i que la gent se'n vagi contenta. I oferir una qualitat que també facis contenta la gent, sobretot.
Qui així parla dels primers records del negoci familiar i dels consells que va rebre de son pare és Maria Teresa Lladó, l'actual propietària i gestora de Teixits Bellver. Ella mateixa referirà a continuació a l'origen de l'establiment palmesà i també a l'evolució que ha fet amb els anys i les dècades. Tampoc no s'oblidarà de fer referència al perquè del nom.
Aquest negoci jo he vist que va haver un contracte de lloguer l'any 40. I van ser quatre socis que el van fundar. I entre ells hi havia el meu avi. I llavors el meu avi se va quedar amb un pare i ara ho duc jo.
Uh-huh. I aquests quatre...
Bé, la meva germana du Inca, també. Però vaja, Palma fa això, des de l'any 40. Van anar morint, i ell va ser el darrer que va quedar. I llavors el meu pare, que com ja es dedicava a cosa d'aquesta... Va ser que es va quedar en son nom i se va quedar en son negoci.
Uh-huh. El seu padrí, vostè el va conèixer?
Sí, clar. Sí, ell se va morir l'any 2000.
I com el definiria? Pues, com a empresari, com a visió comercial?
No, bé, és que en aquell temps era molt diferent. Era molt diferent. Tenien... Ells eren... Bé, jo a més... Jo no sé si vaig conèixer els quatre, però jo... Els primers que se van morir jo era molt petita. Els altres tres, que un era el germà seu i l'altre era un soci, sí que els vaig conèixer de petita, que jo anava a la botiga. Les coneixia molt bé. I clar, era una altra cosa. Tenien molt d'empleats, tenien els mossos... Tu aixeca... agafa aquesta peça que està més amunt, que no sé què, i això era un altre tipus de feina. Es diu teixit bellbé perquè se venien teixits. En aquell temps el que se venia més eren teixits. El que també ells venien de fa, jo no sé si és començament dels 40, però a lo millor dels 50, o van començar a vendre uniformes de les escoles, i llavors també venien roba de casa i confecció, qualque cosa de confecció d'home. Per tant, clar, la botiga era molt gran i tenien un pot dividit, però l'engròs era teixit, perquè en aquell temps tot eren les botigues, n'hi havia moltíssimes de teixits, ara no en queda pràcticament cap, però en aquell temps, el millor en el carrer Sant Miquel, com a mínim n'hi havia 6, si no n'hi havia més. Pel castell, per una cosa emblemàtica d'aquí, se va per això, perquè el paper que feien servir ells abans era un paper groc, em sembla, en el castell de Bellbé. Per tant, tot fa referència al castell.
Vinculada al negoci des de fa molts anys, com ella mateixa ens ha contat, na Maria Teresa aprofundeix ara en l'evolució del mercat. Qualsevol temps passat va ser millor?
Bé, en el començament era, clar, era la bonança econòmica, i la gent gastava, comprava i no tenia cap... Bé, que no ho he dit, llavors quan ho va agafar mon pare va deixar de vendre peces a metratge. Ja ho venia tot confeccionat. Se dedicava sobretot en ella, a roba de casa, i van agafar la part d'uniformes escolars. I clar, de roba de casa, si gent se comprava a casa, si gent no tenia cap problema, si gent se comprava molt de llençols, o fundes nòrdiques, o coses d'aquestes. Clar, jo he viscut des de la bonança fins a la decadència, les crisis i tot això, que no té res a veure el que era quan jo vaig començar a lo que és ara. No té res a veure, ens ha sentit això, de que la gent tenia més dobbers i la gent se dedicava més a comprar coses i li feia il·lusió comprar coses noves per a casa, que se feien cases noves. Clar, el que va passar des de la primera crisi i això, que la gent llavors ja ho va... Les hipoteques ja van pujar molt, la gent no se comprava, la gent va haver de vendre... I clar, ja no és el mateix. I tu veus que la gent ara, el que venen nosaltres, sobretot la roba de casa, és una cosa que no se veu exteriorment. La gent aquí, a Mallorca sobretot, la gent va un pot de cares exterior. Si té un cotxe se veu. Tothom veu que tens un cotxe nou. Però si tens un llençol que hi dones tu, que no està tan nou i l'has hagut de fer un cerrit o qualque cosa... La gent li fa, perquè no...
Això li dona importància.
No li dona importància. O les tovalloles per unes tovalloles per quan venen els convidats, unes tovalloles noves. I clar, i se nota, perquè hi ha gent que sí, que li agrada molt tenir-ho tot molt bé i tot això, però veus que no se pot, tampoc, no se pot permetre a tothom es comprar segon que... Jo el que sí, nosaltres procurem tenir una qualitat de mitja per amunt. Perquè coses barates i dolentes en troben a qualsevol banda. I si vols que te vinguin a comprar, t'has de caracteritzar per qualque cosa. No pots vendre segons quin tipus de coses. Sobretot és això. Intentar oferir, clar, diferents preus. No sempre estàs a nivell alt. Però que el mínim sigui un mínim... bastant acceptable, vull dir que estigui bé.
Toca ara parlar dels productes de la casa, i de manera especial dels uniformes escolars, igualment de la clientela tipus de teixits bellbé. També parlarem amb una de les clientes de tota la vida, na Fina.
Bé, poden trobar des de llençols, tovalloles, fundes nòrdiques, edredons, jo què sé, flassades, tota roba de casa. Bé, nosaltres seguim venent i és el mes de setembre o final de partir de la segona quinzena d'agost, ja hi ha bastanta de gent. Clar, cada vegada tenim menys escoles perquè les escoles volen muntar negoci ells i ho volen vendre directament ells. Clar, se passen per damunt la botiga I clar, ja no és el que era. Ja no és el que era. Jo no podria estar aquí si tingués tantes escoles com van arribar a tenir, perquè van arribar a tenir a lo millor 30 escoles. Que no les tenia el vell antic, però va haver un boom d'escoles que van posar uniformes i em van arribar a tenir això. I érem de personal, havien de tenir, no sé, a lo millor érem 5 o 6 aquí a Sant Miquel. I a temporada d'escoles sí que hi havia coes i coes. Ara aquí, clar, hi ha coes perquè el local és molt més petit i a segon quina temporada sí que ha hagut, sí que han tingut molta de gent. El millor, el 80% són dones, però també hi ha homes que venen a comprar i que trien i que venen amb sa dona i el millor són encara són més puntillosos a l'hora de triar una cosa. Però sí, majoritàriament el millor són més dones, sí, bastant més dones. Turistes en tenim pocs. De turista que a més ve per un parell de dies és difícil que mos compri perquè a més amb els problemes dels equipatges, dels avions i totes aquestes coses se'n poden dur molt poca cosa. Lo millor compren més un altre tipus de coses que són unes sabates que deixen les velles i s'enduen por a les noves. Però és que és vera, a vegades si has de pagar un excés d'equipatge te surt més car que si que la peça mateix, sí. Lo millor abans una funda de coixí, abans coses petites. Hi ha gent que te diu que s'enduria coses més grans, perquè, per exemple, hi ha colxes, butis, coses d'aquestes, que li s'agrada molt, sobretot en els alemanys, perquè diuen que no ho tenen ells. O que tot li ve de la Xina, i sí que troben qualque cosa feta a Espanya, i això, que li agradaria. Però els problemes d'Urso no. Els problemes aquests. Sí, sí, hi ha molta gent de tota la vida. I ara que estem aquí darrere, que mos hem traslladat, per molt que sortissis a premsa, a televisió, per tot va sortir que mos traslladàvem, hi ha gent que encara diu, ara vos he trobat, perquè vos cercava i no vos havia trobat. I hi ha molta gent que és això, que de mares, llavors li s'han dit, a ses filles heu d'anar allà perquè jo... Jo què sé, compren un llençol, no diré on, però una banda que no li se mides, no són les que toquen, o la qualitat no és la que toca, i no, ma mare m'ha dit que vengués aquí perquè de vegades me puc fiar, perquè no sé què, i totes aquestes coses. I allà també hi ha descendents dels primers que venien a comprar. No, a més això també, i te diuen, ja és que havia de fer cas a mon mare, l'altre dia una va venir, i diu, no, és el llençol que vaig comprar, beníssim, no sé què, tal. Diu, és que jo, a vegades han de fer cas a les mares que no li fan cas. A teixit vell va antic, quan hi havia el meu predí, sé que hi va anar a Sara Montiel, que va quedar, quan va anar, va quedar un poc així. No? I sí, meravellat, sobretot el meu predí i això, diu, ha tomat possessió de su casa, o no sé què, o coses d'aquestes. I llavors, per exemple, és que anava molt terreny a Fortesa, perquè era representant. Ell duia representacions i anava, i abans és això, abans la gent anava, feia tertúlia, no tenia pressa. Avui en dia la gent té pressa de per tot, i abans passava per aquí, m'he aturat, i se posaven a xerrar, i tot això, i és diferent. I jo he tingut polítiques. Polítiques per comprar uniformes, sobretot uniformes d'escola, desfis.
Uy, hace muchos años, muchísimos. Todo lo que tengo es de aquí. ¿Sí? Albornoces, sábanas, toallas, todo.
¿Y qué destacaría de este establecimiento emblemático?
Ella, la dueña, que ella procura tener un género bueno, calidad.
Na Maria Teresa té a prop cada dia una dependenta que diu, per cert, fer feina molt a gust.
Ella no amarga, entenc que és l'altra que està en jo, fa 6 mesos que està aquí, i bé, jo cercava qualcú i me la van recomanar perquè una altra persona que havia estat fent feina amb ella, i res, si la vaig agafar i estic molt contenta amb ella.
I ella està contenta amb la CAP?
Sí, molt contenta.
Què és el que més t'agrada de la feina que fas diàriament al costat de la Maria Teresa?
La gent m'agrada, perquè jo vinc d'un altre treball que estic molts anys treballant de cara al públic i m'agrada molt estar tot en sa gent.
Reconegut l'establiment amb el distintiu emblemàtic, li demanam ara a Anna Maria Teresa per la importància que li dona i també per com veu la situació del petit comerç.
El distintiu emblemàtic jo esperava que... pensava que mos l'haguessin pogut donar abans, perquè mon pare no... Jo crec que mon pare ja era mort quan ens el van donar i crec que del negoci més antics que queden, un d'ells és aquest. Que d'altres que emblemàtics nous no tenen aquesta trajectòria. Malament ja hem canviat de lloc i totes aquestes coses i ja no venguem teles a metros, però per més per manco seguim venguent coses que ells ja venien. Quan se va fundar, clar, va ser un orgull, vaig estar molt contenta, però vaig pensar, hombre, el millor haguéssim pogut pensar un poc en nosaltres un poc abans, però vaja, molt bé, estic molt contenta de poder ser un comerç emblemàtic. Realment, la gent no ho sap massa, això de emblemàtic, a vegades, si m'han vist passar a televisió o coses d'aquestes, diu, t'he vist això que vos han donat, un distintiu, o t'he vist això, així sí. Però que entrin perquè vegin el distintiu d'emblemàtic de fora, no, la veritat que no... La majoria de gent és que ni se fixen. Jo crec que, desgraciadament, si no canvien molt les coses, està condenat a desaparèixer. Tu te'n vas a... Desgraciadament, te'n vas a qualsevol ciutat europea i veus les mateixes botigues per tot. Les mateixes botigues i tots són franquicis i tot això perquè... No totes van bé, però una convence l'altra. I volen estar a un carrer comercial i paguen lloguers astronòmics que no ho pot pagar el petit comerç. I és això, i cada vegada se posa més dificultat en el petit comerç.
També opino el mateix, que el petit comerç, per la forma d'aparcar i tot, és un retras. Ara te'n vas a un centre comercial i tens el pàrquing gratis, o les dues primeres hores gratuïtes, i això fa molt.
En contrapartida, clar, hi ha l'atenció personalitzada que hem vist ara mateix, clar. I això juga a favor, també.
Clar que sí. Hi ha molta gent que ho agraeix. Fins i tot gent jove que no saben que també han comprat coses a bandes que... Tu dius, jo agafo un llençol i, no sé, vaig una mida i me pens que ets la mida de llit i ets la mida de llençol i m'equivoc i venen aquí i tu li s'expliques i tot això. Però vaja... És que, desgraciadament, no se posen facilitats. I jo, quan hi ha molt de comerços que ho duu, se jubila, i, desgraciadament, no tenen continuïtat familiar. Perquè si gens estima més, o sou funcionari, o tenir... Perquè, clar... Si tu ets autònom, no tens vacances, te pot agafar qualque dia per si tens qualcú que t'ajuda. Però és que no te pot permetre posar-te malalt. Jo he anat a fer feina en 40 de febrer, i el metge em diu, ets autònom? Dic, sí.
Diu, bé. Ja ho detectava ràpidament.
Diu, és que no ho s'ho podem permetre. Vull dir, és que hi ha coses que la joventut d'avui en dia no aguanta, aquest esforç el troben innecessari. Tu ho has fet, mon pare no se va jubilar fins que va tenir 80 anys perquè per ell era... I el meu paradí, també quan va tancar Bellventi, que va passar a Sant Miquel i això, que venia cada dia, perquè mon pare els dissabtes no anava a fer feina, no... I ell venia cada dissabte de matí. Es feia que l'acompanyessin, perquè ell volia venir. I cada dia anava amb el traje, la corbata i tot ben així. Però malament no atengués el públic, volia estar-hi, sí. I mon pare ja no va ser igual, però va haver darrers anys que venia darrere hora, potser venia de 7:30, ell feia queixa, ell controlava, totes aquestes coses. I clar, jo en el 80, jo no vull aguantar, jo vull dir, a l'hora quan tingui... Jo he d'aguantar fins a 67 i jo en el 67 Miraré de jubilar-me, la veritat.
El petit comerç, com de fet tots els sectors econòmics, va passar moments molt, molt complexos l'any 2020 per mort de la Covid-19.
La pandèmia va ser molt dificultós. Bé, sobretot, se va d'estar tancat i va de pagar les factures, perquè, clar, les factures t'arribaven exactament igual i això. I llavors, quan varen començar, això, que la gent tenia por de sortir... Poder sortir, la gent no baixava a Palma. Fins i tot encara hi ha gent que ja s'ha acostumat allà no venir a Palma i quedar pels pobles o per lo que sigui, perquè estem de la pandèmia i va passar això, que hi ha un tipus de gent que a mi va haver gent que m'ho diu, jo és que fa un any que no venc a Palma, que és això, que m'he quedat per la zona, vaig per la barriada i totes aquestes coses. Lo millor se va fomentar més això, se va vendre més a nivell d'això que la gent vengués a Palma. A més, que, perdona, que és difícil venir a Palma en la qüestió de desaparcament i totes aquestes coses, clar. Llavors se'n van a un centre comercial, si gent aparca i no té problema. Aquí ha de pagar i tot això dificulta molt la venguda de la gent a Palma.
Finalment, toca parlar d'anècdotes viscudes a Teixits Bellver.
A mi aquí encara no, però a Sant Miquel m'han vengut a comprar, a carregar la targeta ciutadana, m'han vengut a comprar, sí, a cercar qualsevol cosa. Això sí, a comprar coses que diu, men, per favor, tu no veus que...
Quin tipus
d'establiment és per venir-nos a cercar totes aquestes coses.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arriba la primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes a la depressió escenària.
Pobres animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Els retrats d'en Joan Maura són singulars i tenen el seu segell. També en el cas del que ha preparat sobre la fantasia.
Les botigues de confecció de roba per a la llar són espais que moltes vegades passen desapercebuts en la bullícia de la vida quotidiana, però en realitat guarden una essència profundament significativa. Són llocs on allò funcional es troba amb allò íntim, on el disseny es converteix en calidesa i on allò quotidià es vesteix de bellesa. En aquestes botigues no sols es venen cortines, llençols, estovaes o coixins, es confeccionen atmosferes, es vesteixen espais, es construeixen sensacions, perquè la llar no és només un sostre. És un refugi, un mirall dels qui l'habiten, i la roba de la llar és la seva pell més visible. Triar una tela, un color, una textura és una manera de dir com volem sentir-nos a la nostra pròpia casa. Cada peça de la llar parla sense paraules. Un llençol suau, que convida al descans, una cortina lleugera, que deixa passar la llum amb tendresa, unes estovaes que transformen la taula de tots els dies en un lloc especial, i darrere de cadascuna d'aquestes peces hi ha el treball de persones que cusen, tallen, mesuren i dissenyen, pensant en el benestar d'uns altres. En un temps on l'estandardització sembla regnar, aquestes botigues mantenen viu el valor d'allò personalitzat, d'allò fet a mida, d'allò pensat amb detall. Són llocs on s'escolta el client, on se cerca adaptar la confecció al gust, a l'estil i a la necessitat de cada casa. I això és un acte de respecte i cura. Les botigues de confecció de roba per la llar ens recorden que habitar no és només viure en un espai, sinó fer-lo propi, fer-lo nostre. Són una invitació constant a cuidar d'allò que ens envolta, a embellir allò quotidià i entendre que, a vegades, un simple canvi de tela pot renovar per complet l'ànima d'una casa. Un simple canvi que, sens dubte, poden aconseguir llocs com la fantasia a Mou. La història de la fantasia va començar el 1913, any en què van ocórrer esdeveniments notables com la promulgació del Pla de Guadalupe a Mèxic, que va marcar l'inici de la segona etapa de la Revolució i la creació de la Llei de la Reserva Federal als Estats Units. A l'àmbit científic, es va aconseguir la temperatura més alta registrada a la Terra en Vall de la Mort, Califòrnia. En el terreny de la infraestructura es va inaugurar el Subte de Buenos Aires, la primera xarxa de trens subterranis a Iberoamèrica, i es va finalitzar la construcció del Canal de Panamà. A Espanya es va finalitzar el projecte de formalització ortogràfica del català per l'Institut d'Estudis Catalans a Barcelona. Tot això tenia lloc mentre la història de la fantasia s'escrivia gràcies a les mans artesanes, creatives i artístiques dels familiars que la van construir. Avui dia, el negoci està regentat per Pedro Pellicer Uris, quarta generació familiar. Ell encarna tots els valors dels avantpassats i ofereix a cada client que entra en el seu univers fantàstic no sols teixits per a la llar, sinó peces memorables per a llocs únics, perquè un canvi petit pot canviar el nostre món, la nostra llar.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Com a gerent de l'empresa familiar que és, Pedro Pellicer serà el fil conductor del reportatge sobre la fantasia. No en va, la coneix com el que més. Fa feina amb la seva germana i quatre professionals més per continuar atenent la clientela de la millor manera i amb els millors productes. És a dir, com fa més d'un segle.
La Fantasia Mo és un negoci que el va fundar el senyor Sebastià, que era un conco del meu avi. Aquest senyor no era de sa família, sinó que havia fundat la Fantasia perquè era un senyor que era un avançat del seu temps. Va fundar aquest negoci l'any 1913, per tant, ara a Pest farem els 113 anys d'aniversari. I ell va posar la fantasia com a un negoci adelantat en el seu temps. Ell venia mantilles, calces, roba de davall, mocadors, coses de fantasia que en aquell llavonses, pues, clar, 1913, tot això era, vamos, molt adelantat en el seu temps. A partir d'aquí, l'avi, que el senyor Pedro Pellicer, pues, va agafar la direcció d'aquest negoci i el va tenir fins el que seria, o durant l'època de guerra, no? De 1936, 1940, aquests anys, que eren també bastant complicats. Aquí hi ha anècdotes que de vegades després podrem aprofundir. La tercera generació va ser mon pare, que era Joan Antoni Pellicer, que ell va ser realment l'impulsor del negoci, que és aquí on el negoci va donar un giro i es va expandir molt. I ara, últimament, pues, bueno, són jo els que es regent, com a quarta generació. Bueno, el nom de la fantasia ve d'un il·luminat. El senyor Sebastià, segons diuen les llegendes, era un senyor que antes sabia que era de l'altra cera i tenia molt de gust. Un home que en aquella època no era normal que un home tingués aquella delicadesa per els temes de roba i per els temes d'estar al dia, no? Aquí a Menorca, pues, va ser el primer establiment d'aquestes característiques i la fantasia jo crec que fa honor a tots els productes que tenia, que eren productes, pues, bueno, molt fantasiosos, de molt de colorido, de ser una cosa novedosa. el nom ve d'aquí.
El mateix Pedro, que encarna amb la seva germana la quarta generació del negoci, explica com s'hi va vincular ell inicialment.
Bueno, jo, la meva incorporació és quan jo tenia 14 anys, que jo encara estudiava, i me vaig anar incorporant al negoci familiar. Ja era de mon pare. Jo, l'avi, no tenc un acord directe, i, evidentment, menys de lo que seria l'impulsor. Directament, jo vaig començar a fer feina amb 14 anyets, on anava a ajudar, d'estius, sobretot, que anava a fer recados, anava en els bancs, anava a cercar pues, qualque cosa que havien d'anar de qualque establiment, o anava a entregar productes que m'ho havien comprat i anava a entregar a cas client. Vull dir que feia cosetes durant els matins i això va ser la meva incorporació. A partir d'aquí, a partir dels 18 anys, me vaig incorporar del tot. Jo, la meva vida ha estat vinculada a la fantasia sí o sí, perquè no vaig anar a estudiar, sinó que els meus estudis han estat al carrer, han estat al negoci, han estat, formant-me a base de la vida. No tenc estudis directes, però sí que tenc una gran experiència en aquest sentit. Crec que m'ho ha donat tot, i la veritat és que bona, fins a dia d'avui, pues, que anar passant per totes les etapes evolutives del negoci, veient també com actuava mon pare en funció de si hi havia una crisi, com ens anava adaptant, com anaven a altres establiments per poder fer reformes. Vull dir que he passat una experiència vital que crec que m'ha enriquit molt.
Per ell és molt important posar en valor la figura de son pare, que tenia una màxima per dur a terme en moments de crisi i poder continuar endavant.
Mon pare va agafar el negoci quan era una època de restauració del que seria el país. Clar, després de la guerra, els països es van anar recuperant i es van anar introduint i es van anar obrint el que seria el turisme, es van anar obrint negocis de restauració, es van anar obrint negocis d'hostaleria, i tot això ell va veure un camí a seguir, on va incorporar pues, una línia de llençols pròpia, una línia que tenen de nom Arlequín, de FEAM, de embolsàvem i es entregàvem. A partir d'aquí també va incorporar el que seria llençols per apartaments, cortinatges per apartaments i per hotels, mantells per restauració... Bueno, i va anar incorporant una sèrie de roba de llar que va fer que el negoci s'impulsés, perquè en aquella bonses l'avi, el senyor Pedro, pues, havia incorporat una línia de fantasia de teixits a metros perquè la gent del camp pogués baixar a comprar-se la roba i fer-se-la. Això és l'inici o el seguiment del que seria la fantasia del senyor Sebastià. A partir d'aquí, clar, mon pare va obrir aquesta línia d'hostaleria i de restauració, que això, com que era d'un impuls molt gran, que va ser l'època que es van començar a fer totes aquestes coses, clar, els recursos allà doncs, es van triplicar. Èpoques difícils n'han tingut sempre. És evident que cíclicament venen èpoques de baix consum o de crisi, que se denomina. Mon pare amb això sempre ho tenia molt clar, i és que a cada crisi hi havia d'haver una adaptació. I l'adaptació passava per o fer una reforma o incorporar una línia de negoci diferent, o canviar una mica el que seria l'estructura del negoci. Això nosaltres n'hem viscut les vàries. En dues d'elles, sense d'inici, no sé si el 74, crec que hi va haver una de bastant forta, va ser quan ell va decidir fer una gran reforma i allò després va impulsar el que seria el negoci a fer tot el que t'he dit abans, no? Últimament, les més fortes que hi va haver, les del 2004-2007, vam optar també per poder fer una altra reestructuració en quant a modelació de l'edifici, i vam fer una altra obra. Això va permetre que ens va redirigir a sortir de l'establiment d'en Castellà, cercar un nou establiment, fer una sèrie d'ofertes i de restaurar una miqueta el negoci en funció del que necessitaven en aquell moment. L'altra, la gran pandèmia que hem tingut ara, el 2020, aquesta ja m'ha tocat a jo, evidentment, i el que vam fer va ser adaptar-nos per especialitzar-nos en el que serien cortinatges. La darrera pandèmia ha estat això, l'especialització, que crec que ha estat la darrera adaptació que hem tingut. Uh-huh. I fins ara. La veritat és que, sempre havien crescut, en aquesta darrera el que han fet ha estat aturar i redimensionar una mica el que seria el negoci en si per especialitzar-nos concretament en el que ens té demanant els temps actuals.
Mm-hmm. Entenc pel que dius i també n'ha explicat, Pedro, que de ton pare t'ha quedat això, no? La màxima, diguem-ho així, de renovar-se o morir, o com diu també, com es diu ara en termes actuals, convertir les crisis en oportunitats, no?
És que si no ho fem així, si no ho convertim d'una manera o altra, jo el que m'agrada molt és la paraula adaptació, perquè crec que la vida realment és això, és una adaptació diària a què és la necessitat teva d'aquell moment. No? Crec que això m'ho va transmetre perfectament, m'ho he hagut d'adaptar diverses vegades, sempre no han sortit, i això és estar en nada als negocis petits, o t'adaptes o estàs fora del mercat. Uh-huh. Crec que és importantíssim que la gent tingui aquest esperit de lluita, aquest esperit d'adaptació, aquest esperit de reconversió en els moments que facin falta, perquè si no el que t'ha ben abocat és que te'n vas del mercat.
Toca parlar de productes i de clientela. Així ho fan, Pedro.
Avui dia nosaltres estem enfocats a la venda de roba de llar, molt dedicada a les cortinatges, a tot el tipus de mecanismes de cortines, sigui sistemes motoritzats, sistemes manuals, sistemes tècnics i sistemes tradicionals de cortines. Estem també amb el tema de decoració, on tenim petits mobles auxiliars, com puguin ser sofàs, cadires, butaques, sillons, galeries, gerros, llums, tot aquest tema així de petit consum per casa i petits mobiliaris auxiliars. A part d'això, sempre tenim el tema de tapisseria, que estem en contacte amb un taller de tapissers que podem restaurar qualsevol tipus de moble de tapissers. Podem fer també, a vegades hem fet barcos, vull dir que al final estem una mica oberts a tot el tema aquest de tapisseria i cortinatges, que és el que realment ens està donant el negoci. Veiem que el nostre target de client normalment són senyores que tenen una edat ja adulta de 35 cap amunt. No estem tancats de res, però sí que es ve que a nivell econòmic que hi ha avui en dia a la societat pues fa que aquest tipus de clientela que ja té més assentada la seva economia, que no són tan volàtils com els que tenen els joves, pues fa que cerquin també coses més exclusives. Nosaltres no volem, o mos volem diferenciar del resto en quant a que volem qualitat, no volem quantitat, sí que volem personalitzar el que seria la venda en el client. Per això, fins i tot, estem una mica renyits en el que serien les noves tecnologies, que tothom ven per internet. Nosaltres no hi hem entrat mai a vendre per internet. No és una cosa que creguem que sigui o que formi part del nostre tarannà, perquè consideram que la clientela que ve aquí el que vol és exclusivitat. Vol cercar el seu rincó a casa i fer el seu, i per això poden triar els tipus de teixits que volen, perquè nosaltres personalitzem la seva decoració. Els valors que nosaltres volem transmetre, o que crec que si no seríem aquí, primer estem enfocats en el que serien les persones. Seriedat, honestitat, cercania, autenticitat, adaptació, lluita, esforç, tot això és el que ens caracteritza. Crec que es voler ser així fa que disti molt de lo que seria tot el contrari. Aquesta distància, la poca interacció de lo que te duen les xarxes aquestes o d'internet. No? Per tant, nosaltres, de moment, estem una mica reacis a trobar aquest rancor, tot i que fa que nosaltres pues, siguem molt petits. Sí, perquè ens estimem més l'exclusivitat i l'autenticitat que no està a un mercat on, si no hi ets, igual no tens mercat, però no és autèntic per nosaltres. Bueno, això són reflexions que avui en dia pues, poden tolar a distar una mica del que la gent pensa, però és la nostra filosofia. Hi ha persones que generació tras generació pues, venen, han conegut a sàvia, han conegut a sa mare i ara coneixem a ses filles. Bueno, això també t'adona pues, que dius, hòstia, pues, ja estan passant i els clients pues, van tornant. No? Pues, això també et genera una satisfacció que, mira, l'altre dia vaig anar a una casa a prendre mides i a instal·lar unes cortines on la senyora i el senyor tenien 93 anys i 94 anys.
Caram.
I m'han dit, tota la vida han vingut amb altres i han estat... I, bueno, i això pues, te dona una satisfacció pues, que t'omple i te diu, ostres, pues, algú bé estem fent.
La Fantasia és una empresa familiar i això vol dir, és clar, que es fa feina amb parents directes, tan directes com la seva germana Anna. És clar que també hi ha personal de fora de la família, com és el cas d'Anna Isabel.
Fantasia sempre ha estat un negoci familiar, sempre ha estat de la mateixa família. Fins i tot hi ha hagut èpoques que han coincidit bastant de germans, aquí hi eren quatre germans, i tots fèiem feina aquí. Després hi ha hagut una sèrie de reestructuracions, quan va faltar l'avi o mon pare, diguem, en aquest cas, pues, mos han hagut d'adaptar. Ara el regent jo, però hi ha una germana encara dintre. Altres dos germans que no estan dins el negoci. Fer feina en família, tothom sap el que és. Molt de roce, fa molt de carinyo, però també hi ha moments que ho enviaris tot a filar. Això està clar que és així. Té el bo i té el dolent. El bo és que pots mastegar tot molt més, però també és bé que quan hi ha alguna cosa, no hi ha filtro. Llavors, aquestes coses s'han de cuidar molt, no? Perquè si no desgasta moltíssim. La germana el que té és un rol molt, molt diferenciat del meu. Jo som el gerent, en aquest cas, però la germana du tot el que seria la confecció de cortinatges i de taller. Per tant, bueno, ella mana en lo seu, jo mana en lo genèric, però tenim uns rols molt ben establerts i que fa que això pues, rugui. A dia d'avui nosaltres som sis en diferents departaments i també en diferents tipus d'horaris. No? Nosaltres tenim el departament de confecció, com t'he dit, que hi ha dues persones, la germana i Naïssa. A ventes hi ha dues persones, na Patrícia i na Matilde. Jo com a gerent i després tenim un instal·lador, que és en Jaume. A dia d'avui, ja fa molt d'anys que aquesta plantilla no es mou, som sis, bueno, estem donant una sèrie de serveis que intentam que tot resolguin bé, evidentment intentant que sigui amb èxit la majoria de vegades. És evident que quan hi ha el volum pues, sempre pots fallar amb algú, però això també forma part de la feina.
Som l'encarregada del taller. La meva feina doncs, és dur a terme els encàrrecs que han fet els clients i bueno, procurar que la feina de taller se'n vagi ben feta i sobretot en les mides exactes, el que ens han demanat, i que els clients quedin contents. Jo som feliç entre teles, és el que m'agrada. Estic agraïda de poder fer aquesta feina, perquè la disfrut. I bueno, estic agraïda també en el meu germà, sobretot, perquè sempre m'ha deixat fer el que jo he volgut I agraïda també als companys, perquè no tots som un equip. I això pues, és el que fa que puguem dur a terme els projectes que feim.
Jo vaig començar a fer feina aquí l'any 2021 i per jo va ser un gust poder formar part d'aquesta gran família. La meva feina consisteix en ajudar a Joana, la germana d'en Pedro, el meu jefe, a preparar pues, les peces de roba per la confecció. És una feina artesana, feta amb molt de carinyo i dedicació i sempre pensant en que el client pues, quedi ben content amb el resultat. Pues faig feina amb un molt bon ambient i en Pedro és una persona molt humana, bondadosa i propera, que sempre es preocupa per nosaltres i fa que cada dia vinguem a la feina pues, ben contents. M'alegra molt poder formar part de la fantasia. És una empresa amb tanta història que segueix pues, fent possible que la gent de fora, com també la gent de la illa, pugui pues, disfrutar d'un producte fet amb amor i tradició.
En Pedro valora la importància del caràcter centenari i emblemàtic de la fantasia.
Es va nascut l'any 1903 i anar fent anys fins ara en lo difícil que està sa vida mos diu que algo bé han fet. Això per nosaltres és un orgull immens per sa família sencera, no? Així com està sa societat avui en dia que està molt difícil tot, en què ses oportunitats per joves de cada vegada són més complicades, en què sa globalització ha dut moltíssimes coses bones, però bueno, que algunes ens han de fer reflexionar perquè no són tan equitatives. Està clar que rebre el segell d'emblemàtic pues encara t'ha donat un orgull i una satisfacció afegides, perquè almenys hi ha un petit reconeixement per part de les administracions de que el nostre establiment ha fet una labor social i que encara l'està continuant, que és digna d'almenys nombrar-se. A partir d'aquí, doncs, cada un podrà veure-ho d'una manera o dir, bueno, això és un cello i prou. Sí, és un cello, però al final el cello és el menys, és el reconeixement de la labor que s'han fet des de generacions anteriors i que ara s'està intentant actualitzar. Crec que això és de rebut, perquè si no estaríem aquí amb una antiguitat tan alta.
Fa uns moments en Pedro ja ens ha esgrimit quines haurien de ser les eines amb què el petit comerç pot continuar fent camí. I ara continua aquest relat.
El petit comerç crec que té una labor social importantíssima, però ja no tan sols a nivell de societat, sinó a nivell també d'autenticitat del que serien les ciutats. Crec que s'està perdent molt el que seria la personalitat intrínseca de cada poble. Si tu vas a una gran ciutat, vas al centre i tots són iguals. És igual allà on sigui. Pot ser Madrid, pot ser Barcelona, pot ser Valladolid, pot ser allà on sigui. Sempre veus els mateixos establiments. Bueno, jo crec que el petit comerç el que te dona és la història d'aquell poble. Això hauria de ser. I per tant, crec que s'hauria de fer una labor des de les administracions de preservar aquest tipus d'establiments, cosa que no es fa. És més, des dels governs el que fan és posar traves, posar impediments, posar normatives, i sempre estem afegint, sempre estem afegint. Això ha fet que des de la pandèmia cap aquí el petit establiment estigui ofegat. Tot sol hi ha que veure els nombres dels establiments que tanquen. Fa fredat. Tu vas a qualsevol país o qualsevol i allà, pues, igual hi ha qualque reconeixement o qualque ajuda. Aquí és al revés.
Per acabar, en Pedro, que també ens ha confessat al principi del reportatge que té anècdotes bones de la fantasia, compleix amb la promesa.
Anècdotes, segur que n'hi ha moltes. N'hi ha una que m'agrada contar-la perquè me la va contar amb mon pare, i era sobre una adaptació de l'avi en els temps de guerra. Mon pare me deia, mira, l'avi el que feia era tenir els prenestatges plens de catxes, com si estigués la botiga plena. En canvi, cada catxa estava buida. Allò feia que la botiga mai es vegués buida, sempre li diguéssim, oh, sí que té gènere, sí que té gènere, i al final dintre estava buit. Per què ho va fer? Per poder subsistir. Perquè la gent no pensés que hi havia falta, sinó que hi hagués que vegués que allà podien trobar el que ells volien.
Emblemàtics, Toni Traveria i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Arriba l'hora del comiat. O millor dit, l'hora d'emplaçar-vos a una nova edició d'Emblemàtics. Avui hem conegut dos nous establiments amb aquesta etiqueta, Teixits Bellver, de Palma, i La Fantasia, de Mahó. La setmana que ve, com ja sabeu, seran dos de nous. Per al programa d'avui, tot un equip de professionals de la casa ha fet feina per deixar-ho tot com toca. En primer terme, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. En Joan Jiménez, JJ, i en Toni Cardell, a les vies del so. Napoloni Huguet, a documentació. En Joan Trias, a l'assessoria musical. També volem agrair la col·laboració en forma d'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'antic IDI, i sobretot la nostra gratitud als oients del programa. Ja sabeu, per cert, que tant aquesta com les anteriors edicions d'Emblemàtics les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb bona música, concretament amb la peça titulada A House is a Home, de Ben Harper. A house is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. And when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone. A house is a home. A house is a home, even when there's ghosts, even when you gotta run from the ones who love you most. Green doors, broken paints peeling from the wood. Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone. A house is a home. Chores are never done, where you spend your whole life running to and from. And if the life that you live is not the life you choose, make you try the home and start anew. A house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone.